Ràdio Estel. Informatius.
Són a 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Isabel Calobardes, presidenta de Pimec Turisme, ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel com viuen des del sector turístic un nou pont de la Puríssima marcat per la crisi de la Covid-19.
Hi ha una implementació de les mesures molt estricta, molt responsable, i jo crec que evidentment, la ciutadania, doncs, estem superconscienciats, portem vora de 2 anys, hem de fer les coses ben fetes, s'estan fent bé i per part dels establiments també, no? I jo crec que aquest és el premi, doncs, que hem de tenir, que l'activitat continuï.
Perquè, si no ha afirmat d'un virus sanitari, es passaria a un virus econòmic molt difícil de remuntar. En plena pandèmica, la Covid no dona treva pel pont de la Puríssima, la incidència de la Covid continua, la tendència a l'alça, els contagis creixen en expansió. Segons ha notificat el Departament de Salut, hi ha gairebé 750 persones ingressades als hospitals catalans amb Covid-19 i d'aquests 181 són a la unitat de cures intensives. En les darreres 24 hores, Salut ha notificat una nova defunció i més de 2.000 positius de Covid-19 al país, on la mitjana d'edat dels confirmats són de 37 anys. D'altra banda, el risc de rebrot supera ja els 400 punts. I els taxistes de Barcelona s'han sumat aquest any a la iniciativa que fa alguns anys es fa a d'altres ciutats de l'Estat. La iniciativa porta el nom Taxi Luz i pretén apropar mitjançant un taxi altruista a les persones. N'ha parlat a Ràdio Estel una taxista que hi participa, la Luz González.
Nosotros somos un colectivo, que somos un servicio público y que aunque seamos autónomos la mayoría de nosotros, entendemos que en cualquier cosa que se nos necesite, sea pues cuando pasó el atentado de las Ramblas, sea llevar a abuelitos a ver las luces de Navidad, sea hemos llevado niños con síndrome de Down, hemos hecho, participamos en proyectos de residencias desde que les han abierto la residencia 2 veces al mes.
González ha explicat que volen aportar d'aquesta manera el seu granet de sorra per fer d'aquesta societat una societat millor. I una missió arqueològica encapçalada per les doctores Maite Mascort i Esther Pons de la Universitat de Barcelona han descobert 2 tombes de la dinastia Saïta, una de les més importants perquè es tracta de la darrera que va regnar l'antic Egipte abans de la conquesta persa. La descoberta s'ha fet en un dels jaciments més extensos d'Egipte, situat a 190 quilòmetres al sud del Caire. Aquest punt es considera un dels jocs arqueològics més importants de l'egiptologia per la riquesa de les peces trobades i pels milers de papirs que s'hi han desenterrat que encara se segueixen estudiant. I desarticulat un punt de venda i consum de cocaïna en un edifici de l'Hospitalet de Llobregat. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat també han detingut 3 dels presumptes fabricants traficants, volíem dir, i n'han denunciat un quart. Tot plegat va començar a principis de mes de novembre quan els investigadors van tenir coneixement d'una alta afluència constant de drogodependents en un edifici del carrer de Sort, a l'Hospitalet. Aquestes persones estaven adquirint dosis de cocaïna amb un grau d'adulteració. I l'escultura Carmela de Jaume Plensa, situada just davant del Palau de la Música, ha aparegut malmesa amb 2 grafits aquest cap de setmana. Es tracten de 2 pintades de color daurat i platejat similars a una signatura situada just a la galta esquerra i darrere del cap. Alguns usuaris n'han alertat a les xarxes socials i han demanat a l'Ajuntament que les netegi. I ara els esports amb Pau Massip.
El Barça té dimecres un partit decisiu a la Champions davant el Bayern de Múnich. El Barça necessita guanyar si vol classificar-se pels 8ens de final, un fet que no passava des de la temporada 2000-2001, ara fa 20 anys. Un partit decisiu també per l'economia del club. Caure eliminat suposaria una pèrdua de 20,2 milions d'euros. Dins el pressupost del club ja es contempla l'arribada a 8ens, que suposaria una injecció de 9,6 milions. Arribar a quarts de final suposarien 10,6 milions més. Si no fos així, el Barça hauria de comptar amb els diners que pogués treure de l'Europa League, que haurien de guanyar perquè sigui rentable. I encara en Champions s'ha confirmat que el davanter del Real Madrid, Karim Benzema, serà baixa demà al partit que els blancs juguen contra l'Inter de Milà. Les proves mèdiques realitzades al francès han descartat una lesió greu als isquios de la cama esquerra. També tornarà a ser baixa pel partit de Champions, en aquest cas el que juga el PSG contra el Bruges de Bèlgica, el central Sergio Ramos. Tot i que avui ha entrenat amb els seus companys, l'andalús encara no s'ha recuperat de la fatiga muscular després del partit contra el Saint Etienne. Amb aquest, l'exjugador del Madrid ha acumulat 3 partits sense jugar amb els parisins. I en bàsquet, avui s'ha sabut el calendari del proper campionat europeu que arrencarà el dissabte 1 de setembre de l'any que ve. La selecció espanyola s'enfrontarà a Bulgària en el primer partit del grup A. Els altres rivals del grup seran Turquia, Rússia i Geòrgia. Els 4 millors equips de cadascun dels 4 grups avançaran als 8ens de final i la fase final se celebrarà a Berlín del 10 al 18 de setembre. La final s'ha programat per al diumenge 18 de setembre a 9:15 del vespre.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Tus huesos lo valen. Toma Artrohelp Forte. No te conformes con cualquier producto. Elige calidad y un cómodo formato en viales bebibles. Elige Artrohelp Forte de Marnes. Compra ahora Artrohelp Forte y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 Artrohelp Forte y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnes.es.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé. Amb Toni Marín. Like a good summer
breeze. As you roll. I són les 5 i 7 minuts i aquí estem. Tercera hora del Tot anirà bé de Ràdio Estel. És veritat que quan diem, home, hem d'anar a treballar, que és el dia 6 de desembre, doncs hi ha un punt que diu, ostres, quedar-se a casa també estaria bé. Però després em permetran que els digui, i els dic absolutament de manera sincera, que sobre el micròfon que comença a desfilar gent per aquí, dius, però on estaria millor jo que passant la tarda amb tota la gent de Ràdio Estel i amb tota la gent que, a més, arriba a donar vida a aquests micròfons i que ens omple la tarda d'històries boniques i de maneres de veure el món i d'anècdotes, no?, com el senyor Tribó, que ara ha marxat i que té una vida brutal, no? Antoni Bolinches, què tal? Bona tarda.
Encantat d'estar amb tu. Bona tarda.
Malgrat sigui festa, també, eh, Antoni?
Sí, perquè estar amb tu és una festa.
Veus? Mira, ara no diré el que m'ha vingut. anem a optar pel silenci. Escolta'm, les festes. És veritat que estem de festa, no? És veritat que jo cada dia sóc més fan del Nadal, no em preguntis per què, però el tema dels llums, el tema dels comerços... A mi m'agrada el Nadal. Com ho veus tu?
Aviam, a tothom li agrada el Nadal, però no tothom passa bé el Nadal.
Clar.
Es crea una paradoxa. Per decret, per ambient, per tradició, es considera que és un temps de pau, de felicitat, d'harmonia, de germanor, de solidaritat. I què passa amb aquelles persones que al Nadal es troben soles?
Yeah.
Per això hi felicitat a la persona que està a la meva dreta.
Ara m'estàs fent un spoiler de que tenim algú a la teva dreta, efectivament, que és el senyor Joaquim Vendrell. Senyor Vendrell, com està? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
El senyor Vendrell és voluntari i escolta del telèfon de l'Esperança. M'agrada aquesta manera de dir, és voluntari d'una banda, i per tant és escolta, és a dir, una persona que escolta a la gent que truca al telèfon de l'Esperança, que continuen actius, i molt actius, d'altra banda, no?
Sí, més que mai, més que mai.
Més que mai?
Sí.
Saben vostès el que és el telèfon de l'Esperança, no? És un servei que té 50 anys, ja.
Més de 50, va néixer... Pues ara penso que aquest any han fet 52 anys, ja.
Déu-n'hi-do. Sí. I són un grup de voluntaris escoltant aquella gent que necessita parlar. Seria una manera de dir-ho, no?
Sí, seria la manera més curosa de dir-ho. Gent que necessita parlar i que no té ningú a qui explicar allò que li passa.
No vol dir que estiguin sols, és que a vegades segurament la gent no s'atreveix a parlar a prop dels seus o als seus aquelles coses que de veritat li passen o li amoïnen,
sí.
No?
Hi ha moltes persones que truquen i quan et truquen amb un veu molt baixeta i molt suau dient no, és que tinc una persona al costat però no vull que sàpiga el que et vull dir a tu.
Vostès són un autèntic termòmetre de les coses que amoïnen a la gent, no?
Sí, diria que sí.
Sí, ho dic, Antoni, perquè sempre et passes la vida, no tu, sinó escoltant els polítics, el que la gent vol, el que la gent diu, el que la gent pensa, i en realitat sabem ben poc del que la gent vol, el que la gent diu i el que la gent pensa.
Sí,
no?
Però ja que ho compares amb els polítics normalment compliquen les coses i ells l'afavoreixen. O sigui, ells, amb la seva escolta activa, jo fa molts anys els conec, sembla que va ser quan vaig fer el meu primer llibre, El canvi psicològic, em van convidar a parlar amb la gent del telèfon de l'Esperança, i la primera fase de tot procés psicoterapèutic és l'escolta activa. I aleshores ells fan una tasca que en alguns casos va més enllà, i fan, en algun sentit, estan fent de terapeutes, encara que no és la seva tasca. Però l'escolta activa en si mateix ja té un benefici psicològic importantíssim.
És que moltes vegades el que necessitem, Joaquim, no és un psicoanalista o un psicoterapeuta, sinó el que necessitem és algú que ens escolti. Que ens escolti, no que estigui esperant que acabem de parlar per dir-nos la seva. No, perquè hi ha com una mena de competició, la gent, a l'hora de parlar, tothom vol explicar el seu i sembla interessar ben poc allò que ens han d'explicar. El telèfon de l'Esperança és tot el contrari. No?
Mm-hmm. La gent, habitualment, escolta per respondre, no escolta per una altra cosa. I aquesta és la gran diferència. Tu, al telèfon de l'Esperança, escoltes únicament, un escolt, com deia el company, una escolta empàtica, una escolta activa. És a dir, et poses amb les sabates de l'altra persona i intentes entendre el que li està passant. I el que és més important, no jutges.
Clar.
De cap de les maneres jutges ni el que està dient ni el que li està passant.
Sempre he dit que saber utilitzar bé els silencis poden ser la millor pregunta, no?
Mm-hmm. De fet, amb els silencis, molta gent que està parlant per tot el telèfon comença a recordar coses i comença a tornar a buidar una altra vegada allò que amb aquest silenci s'han recordat, no? Allò que amb aquella estona de tu no dir res, i a lo millor ella espera que tu diguis alguna cosa, però com que veu que no diu res, diu, ah, doncs mira, i això altre, i va buidant tot el que li passa.
De què parla la gent que truca? Quins són els temes? Hi ha una sèrie de temes que entre cometes, triomfen més que els altres?
Hi ha de tot. Hem de tenir en compte que al telèfon de l'Esperança hi ha una quantitat important de trucades de malalties mentals, de gent que té malalties mentals.
Mm-hmm.
I la gent que té malalties mentals pot trucar per coses molt diverses, des de gent que pot tenir un brot en aquells moments i necessita parlar amb algú per explicar el que li està passant i el que voldria fer, a gent que la mateixa malaltia mental li està provocant una solitud brutal. Inclús solitud enfront de la seva família, perquè la seva família també l'ha deixat de banda.
I per això, quina malaltia mental, sobretot les psicopatologies majors, espanten a la gent que t'envolta, perquè tu no saps com pots reaccionar. És una paradoxa que quan més necessitaries el recolzament, la companyia, és quan més allà te'n pots trobar. Malauradament, com tu saps, el 50% dels meus clients són parelles en conflicte i alguns casos són persones que han deixat a la seva parella quan se'ls ha declarat una psicopatologia major. Les esquizofrènies o les paranoies. Per què? Perquè tu aquella persona l'estimes.
Yeah.
Però a partir d'aquell moment li tens por. I aleshores, i si quan estic dormint tal, o si quan estic dormint qual, o si és tant de bo no ens trobéssim aquestes encoraguades vitals. Però és cert que aleshores vosaltres aquí feu una tasca importantíssima.
Això ho noteu?
Sí, 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 la veritat és que, i a més molta gent t'ho diu, jo... fins als 30 anys, per exemple, tenia molts amics, tenia parella, i el que em van detectar una malaltia mental ho vaig perdre tot. Em vaig quedar sol. Però inclús la meva família em va anar abandonant.
Pel diagnòstic, no pel comportament.
Pel diagnòstic i per alguns brots que potser havia tingut aquesta persona. Però aquest és el problema. Vull dir, totes aquestes malalties mentals, amb el tractament adequat, la gent porta una vida completament normal. Jo parlo amb ells com puc parlar amb la meva dona quan estic a casa, com puc parlar amb qualsevol persona. I jo l'únic que els dic és, ja has pres la medicació? Sí, ja vas al metge? Sí, perfecte. Doncs segueix així. segueix així i truca'ns sempre que ho necessites.
Però ens fa por, no? La malaltia mental, Antoni, efectivament. Sí. És interessant perquè la conversa no anava... No, jo no tenia cap direcció preestablerta de cap a on anava, sinó en funció una mica del
que deies, casos,
no?
Com dius tu, és per que els hi posen l'enganxina del diagnòstic. Per això els terapeutes humanistes diem que les persones estan per ser compreses, no per ser jutjades. Però és cert que moltes vegades no saps quin és el diagnòstic, però t'incomoda el discurs de la persona. Perquè si tu comences a parlar amb mi i tu veus que jo no tinc una conversa lògica, raonada i raonable, tu et sentiràs incòmode. I de seguida em diràs, Toni, pues escolta, encantat de saludar-te, ja ens veurem un altre dia. Per què? Perquè genera incomoditat la manca de sintonia amb el discurs. I, malauradament, les psicopatologies majors es caracteritzen per tenir, curiosament, un discurs que té una lògica, però que no és la nostra lògica.
Ja. Fixeu-vos que portem unes quantes setmanes, mesos, sentint a parlar sobre malalties mentals. Malalties mentals, potser trastorns mentals, no? Anem a suavitzar-ho una mica, no? Estem parlant de l'estat de salut mental dels joves a casa nostra, no? L'altre dia, i a mi aquesta dada, de veritat, des que va començar el programa, potser aquesta és una de les que més m'han impressionat, no? Lo molt sols que sentia la gent jove. Gent jove sola. Crida una mica l'atenció. Això ho esteu notant al telèfon de l'Esperança?
Moltíssim. Moltíssim. De tenir en compte que, com deia, les malalties mentals són més del 50% de les trucades, però després hi ha una part importantíssima de les trucades que són solitud. Solitud sobrevinguda, solitud no desitjada, tot tipus de solitud. I aquí és on moltes vegades entren els joves. Els joves no estan acostumats a interactuar fora dels seus ambients habituals, que són les xarxes. Però, clar, les xarxes es complementen amb l'acompanyament en grup. Quan per culpa de la pandèmia aquest acompanyament en grup es perd, les xarxes torna a algo molt fred, que ells no són capaços de superar. Els hi costa moltíssim. És a dir, aquesta pèrdua de contacte amb els companys els hi ha provocat un xoc tan brutal amb aquesta pandèmia que hi ha hagut un augment de trucades important amb el telèfon d'Esperança, però també en el telèfon de prevenció del suïcidi. Nosaltres des del telèfon, ho hem comentat abans, gestionem un telèfon de l'Ajuntament de Barcelona, que és el telèfon de prevenció del suïcidi, i una part importantíssima de les trucades són gent de menys de 25 anys.
I és gent que diu, estic pensant en suïcidar-me?
Sí.
Que fora això, no?
Gent que inclús, gent que té ideacions suïcides, o gent que inclús ha començat el procés de suïcidi. I que en un moment de lucidesa vaig a trucar.
S'estan demanant ajuda.
Sí.
I clarament quan algú... Jo sempre he pensat, quan algú ha arribat a la conclusió que vol suïcidar-se, el més probable és que suïcidi. Quan algú demana ajuda és perquè està demanant sortir-se'n d'alguna manera d'aquella sensació, no? Què es fa en aquests casos?
Acompanyar-lo i fer-li veure que el que està fent no té tirada enrere. Que el problema que té segurament té una solució. Però que un cop faci el que vol fer,
ja no
té solució.
I, a més,
i amb aquest diàleg és on realment la persona al final la pot recuperar. La majoria de les vegades pot recuperar-la via a través d'un company que tu tens quan estens al telèfon, que truca als serveis d'emergència que siguin, 061 si és aquí, 112 si és fora de Catalunya, etc, i recuperar aquesta persona perquè es posi en mans de metges. És a dir, al final, la indicació terapèutica és el fonament principal que ens mou a treballar amb aquella persona. És a dir, nosaltres no som metges, ni som psicòlegs, ni som psiquiatres, som voluntaris, que tenim una formació, la que sigui, per ajudar aquesta gent. Però després, aquesta gent, evidentment, l'hem d'anar derivant al procés terapèutic, que sigui un psicòleg, sigui un psiquiatre, d'urgències, o el que sigui.
Però en si mateix, l'escolta activa, el sentir-se la persona acompanyada, compresa i no jutjada i recolzada, ja té un efecte benèfic per la persona. Segon, curiosament, el sentir-se escoltats ja senten significatius per la persona que els escolta. I en aquest sentit, això pot tenir un efecte dissuasori sobre l'expectativa de suïcidi o simplement l'efecte beneficiós de veure que no estàs sol. Perquè aquella persona t'està escoltant i està empatitzant. T'està escoltant no amb ànim de replicar-te, sinó en ànim d'acompanyar-te sí, sí. i de respondre de manera adaptativa. Per això és tan important la feina que feu i l'hem de recolzar. Jo, és una de les institucions més prestigioses i més prestigiades, perquè en un món d'un egoisme aferrissat, ells són voluntaris que estan al servei del bé comú. Que falta fa? L'altra pregunta seria com amb la nostra societat necessitem tant recolzament psicològic, hi ha tant problema de solitud, o sigui, som quasi 8.000 milions de persones i cada vegada les persones se senten més soles, més aïllades. I el que dius tu, el jovent té, paradoxalment, un doble problema, perquè és l'edat de l'experimentació i, per tant, necessitem relacionar-nos tots amb tots per experimentar i estan experimentant, paradoxalment, la creu del que hauria de ser la seva realitat. No l'acompanyament, sinó la solitud.
Estava pensant en una altra cosa, no? A les xarxes tots ensenyem el millor de nosaltres. És a dir, no és habitual veure algú que digui mira que malament m'ha sortit això a la xarxa, no? Sempre hi ha qui sí, que segurament té una relació molt sana amb les xarxes perquè s'accepta probablement molt bé a si mateix amb els pros i amb els contres, també. Però normalment el que fem a les xarxes és ensenyar lo magnífica que és la vida. Això no pot contribuir d'alguna manera? És a dir, aquesta exposició pública en la que vivim, perquè ja és una exposició pública, no pot contribuir d'alguna manera a incrementar aquest punt de solitud després quan una paga el Facebook o el Twitter o el que sigui?
Bueno, jo sempre he pensat que les xarxes ha tornat a una part important de la població amb pur narcisisme. És a dir, la xarxa busca el que tu mostris allò que tothom li agradaria fer, però que segons això només has fet tu i tu te'n vanaglories d'haver fet això. Llavors és paradoxal, perquè darrere d'això hi pot haver el que m'he passat bé els 10 minuts en què m'he fet la foto i he fet la rialla per quedar bé, però després tot el viatge l'he passat fatal. Clar. Totes aquelles vacances les he passat fatal. És a dir, és pur narcisisme, pur galeria. Això provoca, té que provocar per força un garbuix mental de dir davant dels demés sóc això, però realment no sé ni qui sóc.
Jo feia una broma, i la vaig explicar un dia, però com fa molts dies la repetiré, que segur no se'n recordava. Era una broma a la qual es veia una noia que arribava a un lloc i deia avui un smoothie, i un no sé què, tot era molt sa, no? I aleshores la noia li deia no, avui no ens funciona la càmera, i deia, doncs posa'm un carajillo, no? Que era aquella cara A i la cara B. No, el que volem ensenyar de nosaltres mateixos i el que som, en realitat, nosaltres mateixos. I segurament què passa, Toni, que t'ha fet gràcia el tema.
Sí, perquè és molt gràfic.
No, és que és així.
Vivim de l'aparença i estem renunciant al ser nosaltres per intentar agradar els altres.
Yeah.
Sí, i perdem la congruència.
Yeah.
Sí. Si tu recordes el leitmotiv del meu llibre, L'art d'enamorar, dir que l'art d'enamorar és l'art de millorar, no l'art d'aparentar.
Yeah.
Sí, ser el que no sóc no m'ajuda a mi ni comunica assertivament amb tu. Jo he de ser la millor versió de mi mateix i aleshores crearé relacions enriquidores.
Però aquesta és una cosa, deixa'm dir-te una cosa que a mi cada dia em crida, potser perquè m'estic fent gran, que tot pot ser, però em crida molt l'atenció perquè passem la vida intentant fer veure que som el que no som, quan en realitat la gent que explica clarament el que és gent que normalment té una molt bona receptivitat, no? O sigui, encara que s'agafi com a estranyesa aquella característica de la persona, però que en realitat a la gent li agrada la gent autèntica.
Clar,
no?
Perquè és l'acceptació superadora. El que passa que tu només pots ser autèntic i acceptar-te quan t'agrades.
Yeah.
Quan t'agrades, podríem dir de manera raonada i raonable, no com deies tu molt bé, a nivell narcisista. O sigui, la persona comença a agradar-se quan s'accepta superadorament.
Clar.
Quan accepta com és i es millora amb el que pot. I aleshores té comportaments congruents amb la seva essència i la seva aparença no és més que l'expressió de la seva essència. La millor expressió, naturalment, perquè per relacionar-me amb tu, jo no he de deixar de ser jo, però sí he de procurar ser la millor versió de mi mateix.
Lògic.
Per afavorir relacions constructives.
Lògic. Joaquim, i ara, quan arriba el Nadal, allò que es diu sempre, no? Que si hi ha nens petits molt bé, però si no, doncs comences a veure els que han mort, els problemes que has tingut, no sé, si t'has separat, si no t'has separat, en fi, es nota un increment de trucades en el telèfon de l'Esperança?
Sí, sí, sí? Ja, Sí, Nadal per molta gent és una època molt trista, perquè gent que ha perdut éssers estimats durant l'any o fa temps, que abans tenia una celebració molt important i ara no els té, doncs els hi provoca, doncs això, aquesta enyorança, no? I aquesta falta d'aquesta persona. Sí, hi ha un increment de trucades. De totes maneres, ja dic, en el començament de la pandèmia, nosaltres l'any, si no recordo malament, l'any 2019 vam tindre 30 i poc mil trucades i el 2020 es van disparar 50 i pico mil.
És que ara parlarem, perquè ho tinc pendent, parlar-te de l'època de la pandèmia.
Sí, sí,
m'agradaria,
sí.
Però com fa molta estona que tenim aquí la Núria... Hola, Núria.
Hola, què tal?
És que avui hem enviat al carrer la Núria, només una estona, per preguntar-li a la gent el Nadal com el portava, no? I el porta bé la gent o no?
Sí, la veritat és que a la gent li agrada el Nadal.
A la gent amb la que t'has creuat, tu.
Amb la que m'he creuat, òbviament, sempre hi ha de tot, però amb la gent que m'he creuat li agrada... I per molta gent és sinònim d'esperança i comunitat, no? El trobar-te amb la teva família, amb amics... Jo, per exemple, que vinc a treballar fora, que no sóc d'aquí, doncs poder passar uns dies amb la família, amb els amics, és, bueno, comunitat, esperança, escalf.
Jo per això matisaria una mica. A la gent li agrada el Nadal, hi ha un altre percentatge que vol que li agradi el Nadal,
ja,
malgrat tot.
No sé si hi ha els memes aquells que corren el dia de Nadal de superado la fase de felicidad y acá todo el mundo se puede distribuir, no? Que és una altra... Anem a veure el que la Núria s'ha trobat pel carrer. No és una enquesta gens científica. La nostra mostra es diu... Què seran? 6 persones? 5 persones?
8, hem arribat a les 8.
8 persones? Aleshores, sí. Això és el que li han explicat a la Núria.
Per mi el Nadal és com un canvi d'etapa, un final i un començament de tot un altre any. Només li veig sentit quan en una casa hi ha canalla i es pot viure, doncs, des de la infantesa, pessebres, tiós i alegria.
Per mi el Nadal és gresca i xerinola, però sobretot, són les Nadales. M'encanten les Nadales, m'encanta la música del Nadal.
Per mi el Nadal és un temps bonic. No només és compartir cosa material, sinó és compartir temps. Temps per estar amb tots els que tu t'estimes, a tots els que et necessiten. Per mi és un temps molt, molt, molt especial.
És un gran retrobament. És trobar-te amb aquells ulls, amb aquella gent que fa dies que no veus i que ens puguem abraçar.
Per mi el Nadal és una època molt i molt entranyable i bonica, perquè crec que hi ha com una sensació dintre els cors de les persones d'apropament, d'amistat més intensa, de molt d'amor.
Per mi el Nadal és màgic, és el contacte que encara et queda amb l'infantesa, és la il·lusió, les llums, les coses que no són reals però que t'arriben tant al cor, la família, els amics, és les vacances, és Nadal.
Bé, tenim una versió, és a dir, perquè després... Es constata que efectivament hi ha molta gent a la qual no li agrada el Nadal, però mira, hem tingut sort o ens hem trobat amb aquesta cara amable, no?
És que fins i tot els que pateixen el Nadal, el pateixen perquè la seva expectativa del Nadal està associat a pau, a serenor, a solidaritat, a família, a estimació. Per tant, o sigui, la pressió social, les Nadales, les llums, els rituals de la nit bona... de Sant Esteve, del Nadal... O sigui, sembla que per decret, per tendència sociològica, has d'estar bé i has d'estar acompanyat. I què passa quan la persona ni està ben acompanyada i a vegades està sola? I aquest és el gran problema.
En qualsevol cas, segurament no hem fet massa bé, com a societat, dic, de convertir el Nadal en un fet absolutament comercial, en el que ens estan disparant sobre totes les compres que hem de fer, i quan vas veient el compte corrent com baix, doncs tampoc és que sigui engrescador.
Jo recordo un amic meu, que malauradament ja va morir, que ja em deia, per què tothom s'entesta a que passi els Nadals amb ells quan la resta de l'any estic sol.
Exacte. Escolta'm, abans de marxar, no em vull deixar estar això que ens explicava el Joaquim Vendrell, que m'ha semblat molt interessant, efectivament, la pandèmia, no? És a dir, hem tingut la gent tancada a casa durant, jo què sé, molts mesos, i el telèfon de l'Esperança ho continua funcionant. Què?
Sí, sí.
Es deu haver disparat, no?, el consum?
Sí. Vam passar, si no recordo malament, són xifres que tinc ara pel cap, el 2019 a 30 i pico mil trucades, i el 2020 ja van ser 50 i bastantes mil.
I els temes semblants, m'imagino, no?
Va haver de tot. Va haver un primer moment, quan la part més important de la pandèmia, que trucava gent desesperada perquè no sabia com gestionar l'estar a casa treballant amb els fills, i li costava gestionar-ho. Jo recordo algunes trucades de gent jove, o sigui, parelles joves, que deia, és que no puc més. És que no puc més. Estic aquí, tinc un nen de 3 anys, estic amb l'ordenador treballant, el nen de 6 encara el puc controlar, però el de 3 no. Haig de sortir, haig de... I em deia, és normal que estigui així? Dic, lo que no seria normal és que no estiguessis així. És a dir, al final has d'acompanyar aquesta persona i dir-li...
És normal.
És lícit que estiguis així i que estiguis a punt d'engegar els nens a dida i que estiguis a punt de petar i de sortir a la finestra i cridar.
Clar.
És normal, no?
Estàs actuant amb una gran lògica psicològica, perquè normalment, amb bona intenció, quan una persona està amb un ànim baix o està una mica deprimida, la tendència que tenim és a dir, vinga, anima't. I bé, a una persona que està deprimida, dir-li anima't és el mateix que un paralític
dir-li
camina i aixeca't.
Això, sí,
Hem de partir de la comprensió empàtica. En determinades situacions, com diu el Joaquim, és normalíssim que la persona estigui malament.
Clar.
I empatis amb ella i dir, pues, s'entén que amb la teva situació... A vegades, fins i tot, des d'un punt de vista terapèutic, utilitzem una estratègia paradoxal. I aleshores afegeixo, el que m'estranyaria amb el que m'estàs dient és que estiguessis bé.
Clar,
i la persona sent compresa,
clar,
i a partir d'aquí...
En el mateix moment que veus que el que passa és normal,
jo alguna vegada els hi dic, jo estaria pitjor que tu.
Clar.
Jo estaria en la teva situació. Jo, que no sóc molt de nens, per exemple, i ara em tanquessin a casa amb nens petits i treballant amb l'or... Estaria pitjor que tu.
Ja.
Tranquil·la. Intenta portar-ho el millor que puguis, intenta... I ja està.
Per mi, l'autèntic kit de la qüestió, durant el tancament, perquè efectivament aquests són agòbios absolutament normals, que no té res a veure ni amb els teus amors ni desamors. És normal, la convivència. Però és la gent que li ha agafat això en un moment de separació, per exemple, no? Perquè li ha passat a molta gent. És a dir, que està en tràmits de separar-se i amb tot això s'ha hagut de confinar amb la parella. Això deu haver estat tremendo. Jo no sé si us ho heu trobat,
sí,
el
tema. I un percentatge que s'han separat com conseqüència de la mala gestió de la pandèmia.
No, però això s'entén. És a dir, s'entén igual que s'entén que quan la gent se'n va de vacances a l'agost, al setembre sempre és un mes que s'incrementa el nombre de separacions. Sí, això ha passat tota la vida. Però tu imagina't que ja has arribat a la conclusió de que et vols separar, ja has tingut totes les discussions amb la parella i en aquell moment et diuen que t'has de quedar tancat amb la parella a casa,
Vés
a saber el temps.
Mira, passen dues coses. O es maten o regeneren.
Ja. Què és el que li dèieu a aquesta gent? Perquè em deies que us trucaven també aquestes persones.
Sí, sí, sí. Bueno, al final els hi deies que passa... Jo sempre els hi dic, els hi poso un exemple de que les tempestes, per molt que durin, sempre acaba sortint el sol. I per molt que ara estiguis en una situació que creguis que no pots gestionar i que tu ja havies decidit acabar amb aquesta relació i no et queda més remei que estar així, si portes ja 15 anys amb aquesta persona, amb aquesta situació...
Ara no
espera't
vindrà.
Espera't el temps que et diguis. No ho facis encara més greu. No, intenta no fer-ho més greu.
Jo utilitzo aquí la metàfora dels anys de presó. I escolta, amb aquesta persona, com estaries millor? Si estiguessis tota la vida a la presó o si estàs condemnat a un any de presó? Diuen, home, aquest any el portaria millor si que un any surto. En canvi, un any d'una cadena perpètua no ho portes bé perquè allò no té finalització. En canvi, saber que allò que estàs patint acaba et dona força per patir-ho profitosament i acabar-ho.
Clar, són maneres boniques d'intentar arreglar una situació complicadíssima, que és que quan algú ha decidit separar-se, la primera cosa que vol és perdre la vista de la parella. Amb tota probabilitat, segurament és així, no? En fi, només em queda una, que potser és una segona, però una pregunta, en principi, i aquesta és personalment pel Joaquim Madrell, no? No el escolta voluntari, perquè efectivament voluntari significa que no cobres. És a dir, que fa... Quants anys fa aquests... escolta voluntari, el telèfon de l'Esperança?
Del telèfon de l'Esperança, uns 4 anys. Fa,
4 anys. Per què ho fas, això?
Bona pregunta. Jo sempre havia tingut moltes ganes de treballar directament amb ajudar la gent, però per motius de feina, per motius laborals, No havia pogut, vull dir, tenia un tipus de feina que era molt estressant, viatjava molt, a més, vivia a Madrid, vaig estar 20 anys visquent i treballant a Madrid, però viatjava moltíssim, era impossible. I l'única manera en què col·laborar és com fa molta gent, no? Doncs, bueno, soc d'una associació, pago cada mes, els ajudo, i ja està. I quan em vaig prejubilar, el primer que vaig pensar, vaig dir, ara és la meva, no vull ser un prejubilat o un jubilat d'aquells que se'n van a les obres a criticar el que fan els manobres allà, si això ho fas bé o això és malament. No. Vaig decidir que el meu temps el volia utilitzar amb allò que no havia pogut fer mentre treballava. I curiosament no vaig començar amb el telèfon de l'Esperança. Curiosament vaig començar, que encara ho faig, treballant de voluntari a la Fundació Arrels, a la qual hi treballo dos dies a la setmana.
Dilluns ve el president de la Fundació Arrels. Crec que és dilluns vinent.
El Ferran.
Nosaltres. Sí, un dia d'aquests. Em sembla que no sé si és dilluns o és dimarts, però crec que és la setmana vinent.
El Ferran, sí. Doncs vaig començar treballant a la Fundació Arrels dos dies a la setmana, encara hi estic. I estant un dia a la Fundació Arrels, algú em va dir, sé que el telèfon de l'Esperança demanen voluntaris. I llavors em va donar un telèfon de contacte i vaig trucar, vaig passar una entrevista inicial i un test inicial, després vaig fer la formació, perquè evidentment sense formació no es pot entrar.
No, és normal, clar.
Vaig passar la formació i vaix començar a entrar per a formar part del d'això. I ara, doncs, ja estic bastant implicat perquè també porto part del procés de selecció de nous voluntaris al telèfon de l'Esperança i faig diverses tasques a part de la de la d'escolta, clar.
És que d'entrada sorprèn que aquest senyor estigui prejubilat, no? És aquelles coses, a dir, la gent es prejubila molt jove, diríem. En fi, és igual. Deixem-ho aquí. Joaquim Vendrell, enhorabona. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Molt amable.
Gràcies a vosaltres moltes per convidar-me.
Antoni Bolinches.
Ja veus, mentre hi hagi persones com el Joaquim, al telèfon de l'Esperança, la nostra societat té esperança i futur.
Molt bé. Gràcies, Antoni. Fins la setmana vinent. Fins d'aquí 15 dies. Ara fem una pausa i per molt que avui estiguin tancades les escoles, no la nostra. Nosaltres tenim una escola de pares i mares. Doncs l'obrim de seguida amb en Xavi Xalé, com cada setmana, com cada dilluns, aquí al Tot anirà bé. Ara tornem.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès. Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
T'imagines tornar a viure un Nadal sense la companyia dels teus? Això és el que els hi espera milers de persones grans que pateixen soledat no desitjada. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran, volem que aquest any tornin a il·lusionar-se. Dona ara i fes possible que puguin viure un altre Nadal. Entra a amicsdelagentgran.org.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. A Ràdio Estel, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
I minuts i arribem a les 6 en punt de la tarda. Aquesta escola no tanca mai.
No, ni en dies de festa.
Home, però és que els pares i mares treballen els 365 dies.
I les 24 hores del
dia. I les 24 hores, no?
I tant.
Home, quan dormen...
Quan dormen, depèn.
O la tablet. Quan
depèn.
La tablet potser, també està allò una
perquè
mica...
Perquè potser millor trobes algú a la porta que et diu, papi, em fa mal la panxa.
Ah, clar.
Ah, clar.
No puc dormir.
No puc dormir.
Hola, Imma, com estàs? Bona tarda, eh?
La
Imma Marín, que és la que ens està ensenyant com hem de redactar la carta als Reis Mags. Hem après molt, eh? D'explicar coses,
no,
coses.
El darrer dia jo vaig agafar el bloc i el boli i vaig començar.
Heu començat a escriure la carta ja?
I tant.
Sí? Imma, tu has escrit la carta?
I tant.
Què els hi demanes, tu, aquest any?
Pues no, els hi demano... Mira, d'entrada un llibre que m'ha arribat aquests dies i que em fa molta il·lusió, que és parla de la jardineria com algo sagrat.
Ah, que bonic.
I m'ha creat molt la atenció i penso, hosti, potser fer jardineria és un exercici d'atenció plena.
Ahà. Uh-huh.
Que pot estar bé.
És molt bonic.
Aquesta és una de les coses que demano. Algun joc de taula també, això segur que no pot faltar.
Segur, eh? Segur. I tu, Xavi?
A mi m'agraden molt els jocs de taula, però també m'agraden molt el tema de les experiències. M'agrada molt compartir coses amb la família i que a lo millor, doncs bé, doncs passar un dia aquí o anar un dia al teatre o doncs gaudir d'un dia diferent, d'un dia que realment, doncs, en el nostre dia a dia, valga la redundància, no tenim la possibilitat de poder-ho fer. I, per tant, doncs, compartir espais de família és molt xulo.
Jo avui tenia ganes de posar al damunt la taula un tema xulo pel que fa a les joguines, no? El gènere. Ho hem de parlar, no? L'altre dia vèiem com el Consell de l'Audiovisual denunciava que el 77% dels vídeos sobre jocs infantils a YouTube reprodueixen i perpetuen els rols de gènere, els estereotips de gènere, no? I m'ha agradat molt amb la documentació que m'ha preparat la Núria Ros, un punt, no?, que deia que moltes vegades quan sabem que una senyora o una noia està embarassada, li preguntem serà nen o nena, i en funció del que ens respon li fem un regal o un altre. Qui malament ho fem, tot això, no?
Bueno, tenim els estereotips ficats al cap des de fa segles i segles, jo dic que els tenim gravats a l'hipotàlem, i treure això de la nostra quotidianitat es fa molt difícil, fins i tot a les persones que ja tens una sensibilitat amb aquest tema, cal que li posem molta consciència, perquè els micromasclismes estan a l'hora del dia i estan col·locats per tot arreu, i moltes vegades ni te n'adones, no?
Clar, aquí hi ha una cosa que és molt important, no? És a dir, i vull introduir el tema en aquesta secció que probablement pocs ho podien preveure, no? Quan parlem de violència masclista, quan parlem de violència de gènere, moltes vegades, sense adonar-nos, nosaltres estem reproduint tota una sèrie d'arquetips a les joguines dels nostres nens. Mm-hmm. És el moment, no? És el moment, quan tenim nens i nenes petites, d'ensenyar que no passa res si un nen vol jugar a una cuina o una nena vol jugar a futbol o als soldats, no? Que és important aquesta educació des del primer dia en la igualtat, no?
Però no tan sols no passa res, sinó tenim l'Alèxia, que acaba de ser votador ara en aquests moments, jugadora del Barça, no? I ara, doncs, anem escoltant també altres notícies que volen intentar treure els camps de futbol de les escoles. Llavors, doncs, són coses que són moltes vegades que no les entens. Realment, les nenes i els nens poden jugar a futbol i poden jugar absolutament a qualsevol tipus d'esport. És el mateix que passa amb les joguines. Sí que és cert, sí que és cert que hi ha una sèrie de colors, hi ha una sèrie de històries, com per exemple, doncs, el vestidet de la princesa, les sabatetes de taló alt. Hi ha molta cosa que està muntada des d'un punt de vista de que realment doncs, hi juguin més les nenes amb arquetip o hi juguin més els nens amb arquetip. Però dintre d'aquest fet sí que és veritat de que realment doncs, el gènere neutre és molt difícil també de trobar en molts moments determinats.
Jo és que no dic res. Anava a dir, Imma, tu mateixa. És a dir, sí. Perquè m'imagino que tens una visió molt formada sobre sí. Tot això que acaba de dir el Xavi.
Mira, una de les coses que diu el Xavi és que això de que es volen treure els patis, dels patis dels fans de futbol és una trola que està corrent per tot arreu i és una mentida com una catedral. I ho puc dir perquè estic ficada en aquest projecte i recolzant l'Ajuntament de Barcelona.
Això no és veritat?
No és veritat.
Pues han sortit notícies.
Sí, sí, totes les que vulguis. Totes les que vulguis, però no és veritat. I, a més, s'ha desmentit per diverses fonts. El que sí que és veritat és que hi ha, i a més hi ha estudis des dels anys 70, i que a tot, no només aquí a Catalunya, a tot Espanya i arreu del món, en què els patis de les escoles són futbolcentristes. Què vol dir? Que la pista, perquè no s'hi ha pensat, perquè no s'hi ha posat consciència, sense cap altra mala voluntat, està normalment en el centre dels patis. I aquest centre dels patis està ocupat habitualment per nens que juguen a futbol, perquè no juguen a pilota. I juguen a futbol per què? Perquè el que ens agrada a la societat i per el que vibrem és pel futbol, no és tant pel bàsquet ni pel vòlei. Es poden jugar moltes coses a pilotes, però la realitat és que la major part de... Llavors, què s'està demanant? Que aquestes pistes deixin de ser futbolcentristes, és a dir, deixin d'estar en el centre del pati, per tant, ocupats pels nois, que el que provoca de seguida és que les noies estiguin als cantos,
clar, clar,
fent activitat amb espais molt més reduïts, molt més tancats, molt més laterals, menys centrals, diguem-ne, com en la vida misma. Llavors, què s'està demanant? Que aquestes pistes quedin segregades, no estiguin en el mig.
No té tot el sentit,
estiguin,
això, no?
Estiguin al final, amb un racó, amb una, o sigui, al final, o sigui, del pati. És a dir, que tu surtis
els que volen jugar a futbol poden jugar,
clar,
a futbol igual,
clar,
però
en lloc d'ocupar
tot el...
No al mig, al final del pati, per exemple.
Té tot el sentit, no, per això?
Això és el que s'està fent, el que s'està treballant aquest moment.
Va, va. No? Doncs m'alegro, que sí, ho hagis aclarit.
I jo també, perquè les notícies que havien arribat...
Jo crec que fins i tot en l'últim planta baixa de TV3 va tornar a sortir aquest tema intentant aclarir això, perquè el que s'ha fet córrer, diguem, bueno, perquè sí que és veritat que hi ha una reflexió entorn a això, no? Però no per abolir-ho. Hi ha una assignatura, que és l'educació física a les escoles, bé necessiten una pista, han d'haver-hi, i a més és algo importantíssim. No, per l'obesitat infantil, per mil, per mil coses.
O sigui, el raonament és impecable.
La cosa és on te la col·loques, sí, sí, perquè allò pugui donar espai a més diversitat de joc. Fiqueu-vos, hi ha estudis que diuen, per exemple, que quan es redueix la pilota en els patis, o es segrega la pilota, apareixen més jocs, per una banda, i no només apareixen més jocs, sinó que és molt més fàcil, es donen molt més jocs en què comparteixen joc nens i nenes. Per exemple, de forma natural, sense que ningú hagi d'explicar res, ni ningú hagi de dir als nens, oh, és que és molt important que jugueu nens i nenes junts. No, no, no. Simplement retires la pilota o la poses en un cantó i la resta de nens i nenes que no estan jugant a pilota es barregen molt més fàcilment. Per exemple, doncs això és el que volem, no? Si me digues que en els patis, més que decidir què posem o què deixem treure, és sobretot dir què volem que passi. Si volem que es barregi, hem de pensar quines coses fem perquè es barregin. I ara, si anem a les joguines, concretament, no? Clar, hi ha... Ens passa una cosa, i és que... tenim encara molts fantasmes en el camp, no? I el que deia el Xavi és veritat, no? Ens és molt més fàcil pensar i estar orgullosos quan una nena juga a futbol i fem equips de futbol femení. Això ens ho fa sentir orgullosos. Però, en canvi, quan el nostre nen de 5 o 6 anys demana una nina i després demana un cotxet per passejar la nina pel carrer i ja no vegi si et demana un vestit de princesa, llavors ens comença a agafar una suor freda, com dient, i ara què fem? Com ho fem, això, no? Perquè el fantasma de l'homosexualitat està aquí darrere, i no el posem damunt de la taula.
És molt malaltís, això.
És molt malaltís, però ens han educat així, i llavors cal posar-hi molta consciència i ser molt valents en la mirada, diguem-ne, no? I posar els temes damunt de la taula, no? Jo, quan vaig començar, veieu que tinc unes quantes canes, quan vaig venir als anys 80 a fer xerrades a les escoles, la pregunta si estava bé regalar una cuineta a un nen era freqüent, molt freqüent, no? Després aquestes preguntes van desaparèixer com si ho haguéssim socialitzat, que això ja era així, i ara tornen a estar damunt de la taula.
Doncs
és com si
a
la
que deixes de pretar... A mi m'agrada molt cuinar, eh?
Sí? La cuineta encara, perquè clar... Sí, la cuineta encara perquè ens han sortit molts xefs i molts xefs molt bons, i ara hi ha molts homes que cuinen, i a Masterchef hi ha molts homes, i al jurat hi ha homes, i ara a les cuinetes... posem el gorro de xef, que fins ara no s'hi posava, només es posava el davantal.
No, hauríem de... L'exemple potser seria millor la perruqueria.
La perruqueria seria...
És a dir, què passaria si un nen demana els estris de la perruqueria, o si vol...
O pintar ungles, un joc de maquillatge per pintar-se les ungles.
O el vestit de princesa que deies.
Per exemple, escoles de formació professional de l'àmbit de la perruqueria, de l'àmbit de l'assessoria d'imatge, hi ha un 50-50.
Exacte.
És a dir, que hi ha molts nois que estan optant per aquesta especialitat. Per tant, jo penso que tot està canviant, que realment doncs sí que és cert que depèn de l'educació, depèn de la família de cadascú, depèn del que pensi cadascú, doncs sí que és cert el que deia la Imma abans, que pot causar una mica el fet de dir, m'està demanant un vestit, m'està demanant doncs, una cuineta, o m'està demanant un cotxet i una nina, quan és un nen, bé, però jo penso que tot això, a poc a poc, també ens estem donant compte de què ha de canviar, sí. I que a partir d'aquí doncs el joc ha de ser molt però més lliure.
S'ha de fer molta feina,
però
encara.
Però deixa'm que digui una cosa, perquè jo crec que la Imma ha posat l'exemple clau amb tot això, perquè ja som molt moderns i dius, bueno, si el meu nen em demana una nina, no tinc cap problema. El problema és el cotxet.
Sí,
passejar-la pel carrer.
Exacte, el cotxet.
Aquest ha estat l'exemple que a mi m'agrada.
Sí,
no,
perquè mira, la
portes amb dins, és igual i tots som molt moderns.
Exacte.
Però després que el nostre nen el vegi vestit de princesa...
I tu que has de bregar, perquè clar, vas vestit amb el nen de princesa, passejar un cotxet, i tothom se't mira i... Però també li agradarà la pilota, oi?
I segurament també complicat. Hi ha el punt de... O tu, et sents pensant...
Jutjat,
i com el deixes?
Exacte, i com el deixes?
Com el
et sents jutjat? O sigui, hi ha, la primera cosa que hem d'aprendre com a adults és a no jutjar. No els nens que volen jugar nines, en general, en el món. O sigui, viuríem més feliços si fóssim més capaços de no jutjar, de no prendre's les coses personalment, de no, bueno, de tenir la ment una mica més oberta i tenir més confiança amb la nostra canalla, no? A més, o sigui, a part de que podem saber, perquè hi ha estudis, hi ha converses i hi ha reflexió al voltant de que ni jugar amb una pistola et converteix en un assassí en sèrie, ni jugar amb nines, si ets un nen, et converteix en homosexual. O sigui, no té res a veure. Estem parlant de coses que no tenen res a veure, no? Que és més el nostre imaginari, les nostres fantasies, les que aquí ens estan jugant males passades, no? I també perquè les joguines que posem a l'abast dels nens, les joguines que fabriquem, diguem-ne, en general estan molt estereotipades, no?
Tenen gènere.
I tenen gènere,
la gran
no?
majoria la tenen.
Exacte. És així. Llavors, això, això ens ho dificulta més, no? Quan més hi ha gent, per exemple, hi ha artistes i mares que es dediquen a agafar nines molt sexualitzades, que la Barbie en este sentido és de lo més like que podem tenir, de lo més neutre, o sigui, aquí podem ir allà on vulguem, no? I que el que fan és treure'ls la pintura dels ulls, és treure'ls els llavis gruixuts, és posar-la més nenes, com les dancis, com que són nines, que no, són pollites, que és el que dèiem abans, aquesta paraula que ja no s'utilitza, diguem-ne, no? Que no són dones que estan cercant agradar a ningú. Yeah. I encara tenim una imatge molt de la nena, de la dona, que ens arreglem per agradar algú altre. Diguem-ne, no? I per agradar l'home, no? Que li agradem d'una manera. I les nenes es posen talons... Bueno, aquí hi ha tot un... algú molt pervers que està per aquí sota, no? Que encara hi posem poca consciència moltes vegades. Que anem millorant molt, s'ha millorat molt, jo crec, però que encara queda molt, no? Sobretot quan vas als instituts, no? A secundàries i batxillerats, veus molt masclisme encara a les aules per part de la canalla, no? Vol dir dels estereotips que estan xupant a la tele, als mitjans, al YouTube, al TikTok...
És que reproduïm tot això sense adonar-nos.
És
que no ens adonem, és que reproduïm... L'altre dia jo sentia una reflexió que em va semblar meravellosa, de veritat, però d'entrada no ho vaig entendre, eh? Per què una nena de 3 anys ha de portar la part de dalt del bikini?
Per què? Exacte, per què?
Com és que li posem a una nena de 3 anys? Per què sexualitzem a una nena de 3 anys? És que és molt fort.
Té el mateix pit que un nen, el
per
mateix.
Això, per això, per què fem això, no? I, i fem tot contents, sí, perquè sí. És una nena...
No, i que ara, amb 3, 4, 5 anys, els sostens dels bikinis d'aquestes nenes ja porten relleno.
No.
I tant.
Amb 3 i 4 anys,
tu, si vols, pots comprar-los amb farcit per dintre, perquè allò...
Això és una vergonya, eh?
És una vergonya, com hi ha amb sabates de taló per nens de 4 o 5 anys. O sigui, estem fent malbé les esquenes d'aquestes criatures. A part de la sexualització, o sigui, la hipersexualització de les criatures, és ara encara un tema greu, diguem-ne. Fixeu-vos moltes vegades, no són tots, per sort, no? Però, o sigui, clar, se me'n va molt la vista, no? Fins i tot els catàlegs de moda infantil, les poses d'aquestes criatures, fins i tot si no són poses asexuades, diguem-ne, sí que són aquelles mirades sèries, no són nens rient, n'hi ha que sí, per suposat, no? Jo quan el veig me n'alegro, dic, mira, aquest li compraria roba, no? Però encara, o sigui, aquestes, com fan les models, no? Que aquestes mirades com perdudes, sèries, tal, això no és un criu, jugant. Un criu de 5-7 anys està jugant i està fent el boig. O sigui, encara que estigui en una sessió de fotografies, sí, sí. No? O sigui, el... encara, sense... Moltes vegades inconscientment. Jo no crec que hi hagin mentes perverses que estiguin aquí. És que fem les coses moltes vegades sense posar-hi prou consciència de les conseqüències que poden tenir amb l'imaginari col·lectiu. Sí, sí. Perquè si només és allò, no passa res. Però és allò, i allò altre, i allò altre, i allò altre, i llavors ja la cosa aquí comença... I ja no només és l'anunci del fabricant que fa aquella joguina, és també pues, el youtuber que l'exposa. O sigui, tot això també està com molt més socialitzat per lo bo i per lo no tan bo, clar. Per tot, no?
Tot i que jo penso que la joventut, i ho veig ja estar inclús a casa amb les meves filles, és a dir, jo veig que la joventut ho ha normalitzat tot molt. És a dir, potser potser nosaltres encara tenim en el cap, o veiem encara en el cap moltes coses, però en general la joventut ho ha normalitzat molt. I jo d'això també me'n sento orgullós, de veure la joventut, de veure nois i noies... Evidentment, Toni, que hi haurà de tot, com todo en la vida del Senyor. Però el que sí que et puc dir és que generacions noves, i a més generacions que jo em trobo a les aules, ho han normalitzat molt, tota aquesta situació. Una altra cosa és que sí que és cert de que quan són més petits, doncs entris en la dinàmica de que el nen t'està demanant pues, el vestidet de la princesa. Bueno, pues aquí doncs hi ha una altra manera d'enfocar-ho, no?
Però
per el que tu deies abans, de com i de quina manera es veuen arquetips d'homosexualitat, arquetips de com i de quina manera són cadascú, hem avançat moltíssim.
Molt.
Penso jo que hem avançat moltíssim.
Sí, però va per barris.
Va per barris. Sí.
Jo recordaré ara, tota la vida...
Els embarassos adolescents han crescut, per
sí,
exemple.
Sí. És cert.
Malauradament,
és cert.
Sí, és veritat que, sobretot, encara hi ha encara més venuda que els adolescents, el tema del trencar amb el binarisme està molt més integrat que amb adolescents, i ja no diguem que amb nosaltres hi ha edats superiors, diguem-ne, no? És a dir, que a poc això va calant, no? Però ens cal encara posar molta consciència tots plegats.
És que la societat va amb 1.000 revolucions per minut simultàniament, i cada una en una banda diferent, i mentre efectivament hi ha indrets on les coses estan molt més avançades, altres perpetuen. I aquí tenim els 1.000 exemples que comentem a diari en aquest programa, no? Sobre, per exemple, l'ús de les xarxes socials i la victimització que moltes vegades se'n fa de les noies, o el control de molts nois. En fi, que per això estem aquí tots els dies treballant, a veure si entre tots plegats millorarem una mica la cosa. Escolta, encara ens queden un parell o tres de setmanetes. Jo, sí. Imma, si tu vols, anem tirant tu mateixa, eh?
Lo xulo és que anem pensant en aquella carta i que realment anem escrivint la carta a poc.
Que després s'hauran d'escollir.
I a veure quines idees anem fent setmana darrere setmana.
Està clar. Escolta, moltíssimes gràcies, Imma, com sempre. No ho hem dit abans, però l'Imma Marín és fundadora i presidenta de Marimba, també és fundadora i presidenta d'IPAS, Espanya, que és l'Associació Internacional pel Dret dels Nens i Nenes a Jugar. Xavi Chalé, escolta'm, tenim molts deures a fer, eh?
Molt. I a més, la setmana que ve en portarem més.
Més de què?
Més de deures.
I de joguines, també.
I de joguines, i de moltes altres coses. Total, som l'escola de pares.
És veritat.
I mares.
Que tinguis una bona setmana, Xavi.
Gràcies, Toni, igualment.
Senyora i senyor, saben que demà tornarem. És a dir, si hem estat aquí avui sent festa, imaginin-se demà que no ho és. Demà estarem aquí a partir de les 3 i fins a les 6 en punt de la tarda. I el recordo que dimecres també hi serem, i aquí sí serà festa, però estarem en directe des de la Sagrada Família de Barcelona. Això ens agrada molt, assistint a l'encesa de l'estel de la Sagrada Família, que també serà molt bonic, ja els dic ara. En fi, recordin, demà a les 3 de la tarda ens hi posem una altra vegada tots, l'Albert Barba, l'Andreu González, la Núria Ros, l'Oriol Francisco i el José Matosas, que acabin de passar un molt bon dia 6. Fins demà, bona tarda.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
La veu dels animals i la natura. El programa de Ràdio Estel on trobaràs notícies, consells i entrevistes sense presses sobre medi ambient. La veu dels animals i la natura. Cada diumenge a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80... Escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.